Tot això ha de venir a canvi de bastant més del que vam veure l'altre dia. O sigui, jo l'altre dia vaig veure una falta de fam, de passió, de ganes per tancar el partit, per olorar la sang del rival, per anar des del primer minut a l'últim a tope de revolucions. És a dir, no pots concedir l'hora que li va concedir el Barça a l'Espanyol. El Barça hagués pogut sentenciar el partit, sí, en la primera mitja hora, perfecte, però el partit dura 90 minuts i vas estar una hora fent la migdiada, una hora pensant que amb 1-0 era suficient perquè tard o d'hora trobaries el segon, perquè l'Espanyol no et venia ni a buscar, ni passava al mig del camp, no tenia oportunitats, Ter Stegen va ser un convidat de luxe, no? I penses que tard o d'hora faràs el segon. I amb 1-0, qualsevol accident posa el rival en el partit. I després la feina és teva. Jo, i no és la primera vegada que passa, no? Sincerament, jo em vaig anar preocupat amb això perquè no entenc que això li pugui passar a un Barça que ve del que ve, que fa 3 anys que no guanya la Lliga i que, per tant, si una cosa no pot faltar és fam. És a dir, podem parlar de baixa forma de futbolistes, podem parlar de disfuncions col·lectives.
De Mateu Laoz.
Que les té. De l'àrbitre, si tu vols, que per mi, sincerament, no va incidir en el resultat. És a dir, no m'agrada la seva manera de governar els partits. Però sí, sí, tot el que tu vulguis. Però vull dir, el Barça no pot, és a dir, no avançarà si s'atura a analitzar tangibles i intangibles que no tenen res a veure amb ell, que no estan a les seves mans, no? A les seves mans està millorar cada partit, identificar els errors individuals i col·lectius que en té, problemes que té, i millorar-los i aplicar-los en el següent partit. Això és el que ha de fer el Barça. Però, insisteixo, en un Barça que ve del que ve de 3 anys sense guanyar una Lliga, que fa temps que no es guanyen títols, que sobretot si hi ha una il·lusió és aconseguir alguna cosa important aquesta temporada... És a dir, la fam, almenys transmetre que tens aquesta fam, és l'únic que no et pot faltar. I després vull afegir una altra cosa. Hi ha una sèrie de jugadors molt desenfocats, amb una situació, amb un nivell futbolístic molt baix. És a dir, Ansu jo crec que ja és preocupant, no arrenca. Rafinha ha fet 2 gols en 19 partits aquesta temporada.
Un va ser important, el de Pamplona, però és cert que és poca cosa.
L'altre dia és incapaç de desbordar en cap moment. Memphis, evidentment, no compta per res. Dembélé és una contínua moneda a l'aire cada minut que trepitja la gespa. I Ferran Torres es mou com ningú, sincerament, es mou com ningú. Té situacions, però no tradueix el seu esforç en rendiment. Aleshores, clar, tens un desert ofensiu brutal, perquè tens un futbolista que fa 18 gols, que últimament, a més, tampoc està al nivell que estava al començament de temporada, però que t'ha fet 18 gols... no sé quants partits, però que són números brutals, però que té un acompanyament insuficient. Aleshores, sincerament, a mi el que em va deixar més aturat és això. Contra un Espanyol que ha guanyat 2 partits de 15, el tens a les teves mans, li domines pràcticament totes les facetes, sí. Però mira, no tens el ritme, ni l'intensitat, ni la fam, ni el desig, ni les ganes, ni la passió suficients com per tancar el partit.
Sort que era l'últim del 2022. No, vull dir que a veure si el 2023 canvia la dinàmica, no. Perquè realment tornava a la Lliga,
i sabeu que ostres, que jo entenc que el Barça ve d'un procés molt difícil on se li ha de donar temps i paciència a Xavi perquè ho faci, però tot això ha de venir acompanyat d'una certa sensació de creixement en l'equip i de competitivitat, yeah. I el que no pot faltar és el que va faltar
i avui, Laia, tot i això, què? 15.000 persones, no? Han anat a veure l'entrenament aquest a portes obertes.
Sí, 15.324 persones avui a l'estadi complien tota la tribuna principal
per veure...
Sí, totalment. Gavi, sens dubte, dels més aclamats. Pràcticament totes les pancartes que hi havien eren dedicades a Gavi, qui han ovacionat més d'una vegada, i també Lewandowski. L'any passat, aquest tradicional entrenament de portes obertes ja es va fer a l'estadi pel Covid, perquè encara hi havia restriccions, i aquest any s'ha decidit mantenir l'emplaçament perquè hi pogués haver més gent. Ha sigut una sessió suau, una hora i poc, amb estirament, rondos, un exercici de possessió i partidets amb camps reduïts. Gavi, que com dèiem ha estat el gran protagonista d'aquest entrenament, ha fet l'entrenament, ha completat la sessió amb total normalitat, ja ha recuperat del cop a l'esquena que va rebre en el derbi contra l'Espanyol. Hi havia gent de totes les edats, hi havia molts nens amb familiars, però també adolescents i grups d'adult que no es volien perdre aquesta oportunitat, una experiència diferent i poder veure els seus ídols, els futbolistes del Barça, de més a prop. Però no ens enganyem, els protagonistes d'aquest gran dia són els nens i hem estat parlant amb alguns d'ells. Els hem preguntat què els està semblant el Barça. Tots l'aproven, però també exigeixen una mica més. Els escoltem.
Bien, son muy buenos.
Bé, l'estan fent molt bé i m'està agradant.
Molt bé.
Està primer de Lliga. A mi estan semblant molt bé els fitxatges. És molt bo. sé que iban a la Liga.
Va molt bé, però no tant com altres temporades. A veure, no és que hagi de millorar coses, és que li falta la xispa, no?, per guanyar bé.
Molt bé, però com el que ha dit el Martín, que li falta la xispa per guanyar.
Molt bé, molt bé. Aquesta temporada, molt bona. Però sí que m'agradaria que guanyessi també la Copa del Rei.
Bueno, jo crec que d'aquí jugaran la Liga i guanyaran Barça contra Madrid en aquest camp.
El Barça aquesta temporada crec que m'està agradant perquè pot aconseguir grans objectius durant aquesta temporada, sobretot la Lliga i la Copa, que les guanyin.
No sé si estàs jugant bé, però perquè sempre es pot millorar una mica més.
A vegades ho fa bé, però a vegades no.
T'has vist, Santi, eh? Futurs cronistes, eh? Han vist la xispa, la intensitat, vull dir que ja ho veuen.
Sí, sí.
Ho veuen de petits.
El que passa, volia entrar una mica en el que comentava el David, que jo crec sí. que té raó una qüestió. O sigui, a veure, tot el gol està amb els peus de Lewandowski. Sí, la composició de la plantilla bueno, segurament hauria de fer-se algun tipus de revisió, perquè gol té Lewandowski. Qui podies comptar d'alguna forma amb els gols d'Ansu. Ansu és un golejador, és un jugador que té el gol. Jo crec que el partit del derbi el va desquiciar totalment Mateu Laoz, una targeta al minut 25, i totes les entrades que feia ell eren falta, i les que li feien a ell, cap. Crec que va acabar desquiciat fins i tot en controls, o sigui, no feia controls que eren fàcils, o sigui, que no, o sigui, que vas veure un jugador aquest sigui totalment desquiciat, a part de que Mateu va desquiciar tot el derbi, independentment d'això, però hi ha un problema de gol. O sigui, Dembélé, bueno, sí, podem pensar que, escolta, mira, que, però no és un golejador. Quants gols... sí, el foli aquest que diem, no? A principi de temporada, posem un foli. Vinga, anem a apuntar els gols que marcarem. Escolta, tots Lewandowski. Clar, deies que algú podia comparar el trident... Clar, o sigui, comparar Messi, Neymar i Suárez amb el trident d'ara és, bueno, és massa comparació. A part de que també ja tenies a Rakitic, que Rakitic et marcava gols de fora de l'àrea, que és un ús que ha desaparegut en el Barça. O sigui, això de xutar des de fora de l'àrea, que d'alguna forma obliga també a la defensa rival a tenir que fer un pas endavant, no xuta ningú des de fora de l'àrea. La qual cosa, clar, Dembélé no acompanyarà Lewandowski. Ferran poc acompanyarà Lewandowski. Rafinha tampoc acompanyarà molt Lewandowski. Ansu havia d'acompanyar Lewandowski, surt d'un problema de lesions la temporada i li manca un gol. Jo crec que és una qüestió d'obsessió i que necessita un gol i que amb un gol a la millor entrarà més, però tampoc està amb el nivell d'acompanyar Lewandowski. Clar, diguéssim...
No hi ha gol al mig del camp, tampoc. Que no tens gol al mig del camp, tampoc.
Clar, al mig del camp tampoc no t'aporta el que podia portar Rakitic, no? Que un jugador que anava al camp del Madrid marcava un gol decisiu. O sigui, i després tampoc, aquest no és un Barça que xuti de fora, o sigui, necessitem entrar pràcticament en la pilota dintre, no? Aleshores, clar, diguéssim, no hi ha una perspectiva golejadora, a menys que ara, bueno, a partir del diumenge que ve això comenci a canviar, però és difícil perquè no són jugadors que hagin nascut amb el gol, a part d'Ansu, eh? Diguéssim, el resta no són jugadors explosius, deia l'Antoni, el Dembélé és veritat i que pot aportar molt amb espais i en l'1 contra 1, diguéssim, sí, el Ferran amb la selecció marca, amb el Barça li costa més marcar perquè necessita moltes ocasions per acabar marcant un gol. Aleshores, tot està amb els peus de Lewandowski.
Sí,
és una Lewandowski gol dependència molt forta.
Sí, sí, i a tot això anava a dir que Madrid 35 gols a favor, Barça 34 gols a favor. És
sí,
a dir que...
sí, però el Barça només ha encaixat 6. Clar, sí. Això, el Barça amb això està bé, perquè, clar, jo crec que Madrid ha encaixat el doble. O sigui que
sí, 14.
El Barça, el to que li fa, jo crec que líder és el gol de Lewandowski i després una mica el sistema defensiu que aconsegueix que només hagi encaixat 6 gols.
No? Sí, sí. Però vull dir que estan totalment d'acord amb el que dieu, que no pot ser que el Barça depengui d'un futbolista, Antoni, ha fet 34 gols a la Lliga, no? A veure si a veure si es destapen la resta. És que el Barça necessita aquests gols, si vol lluitar per la Lliga, que és el gran objectiu, ho han dit la Porta i ho ha dit Xavi.
Sí, però estem lluny d'això. Estem lluny d'això. És que el més desesperant de l'altre dia és que no et pots agafar el joc col·lectiu de l'equip perquè el resultat és aquest Barça pla, aquest Barça una miqueta abúlic, com si ja tingués, no sé, com si vingués de guanyar tres Champions, que dius, no, però escolta, hi ha molta feina per fer, el més calent és a l'aigüera, vull dir que i estem jugant com estem jugant, i després l'aportació individual, és a dir, el joc, evidentment una cosa va amb l'altra, no? Si l'aportació individual no és brillant, doncs la col·lectiva menys, no? Però és que es va enfonsar el castell de cartes des del començament, en fi, a mesura que van anar passant els minuts, no? I llavors quan l'aportació de la gent que pot fer gols no arriba, és que el Barça queda molt despullat. En fi, vull pensar que, en fi, era el primer partit aquest, després del Mundial, i que a mesura que vagin agafant ritme de competició, i si es tracta d'agafar-lo a base de partits, ara agafaran un ritme mas perquè no pararan de jugar, i la cosa tendirà a anar a una mica millor. Però, esclar, tu no... És que... a més, empatar a casa amb l'Espanyol, em permeto dir amb aquest Espanyol, sabent doncs que si guanyaves continuaves líder en solitari, és com aixafar la guitarra a la gent que va anar al camp l'altre dia, no?
Que eren molta gent, a mi em va sorprendre, ja sé que eren
tercera
dues
millor entrada de la temporada,
bueno, havia...
sí.
88.000
molts turistes, vas veure?
Sí, bueno, sí, hi havia molts turistes. Home, són dies de molt turisme a Barcelona, qualsevol
és habitual,
si tots aquests dies haurà vist, i en aquest especialment. Jo, a darrere meu hi havia una família francesa que eren quatre, eren pare, mare, nen i nena, diguéssim, no? I en general n'hi havia molts, però bueno, és igual, vull dir, el camp estava ple, era una hora que convidava, feia bo, vull dir, les condicions estaven donades per un final d'any plàcid i no per aquest desastre.
Sí, jo diria que comptaria més amb Memphis. O sigui, dintre dels davanters que hi ha al Barça, no és un grandiós golejador, però té gol. O sigui, jo crec que jo li donaria algun tipus d'oportunitat a Memphis, perquè crec que és un jugador que amb aquesta Lewandowski dependència pot tenir un paper, i és un jugador que del resta, Lewandowski a part, et diré que segurament en el rànquing de gol és dels que té més.
Sí, mira, ara està mirant.
És cert que Memphis Depay va estar lesionat des de finals del mes de setembre, ja no ha tornat a jugar amb el Barça perquè no va reaparèixer fins al Mundial, però fins al moment de lesionar-se la seva participació havia sigut pràcticament nul·la, 131 minuts repartits en 3 partits, 2 de Lliga i un de Champions.
Sí, però havia marcat, els 2 de Lliga. Estava veient, Elx i Cádiz va jugar uns minutets i havia fet 2 golets en aquestes poques participacions.
Que traient,
vull dir que té gol, com a mínim,
que,
no?
És veritat que traient el gol que teòricament hauria de tenir Ansu, potser és dels que més en tingui, però...
Ah, perdó, passada, en un partit havia fet gol, perdona, contra l'Elx.
La passada crec que em va fer 12 o 14, no? No sé exactament.
13 l'any passat, no?
13 gols, sí. Però és que...
Havia, quin segon jugador fa tants,
Sí, no, però que és un tema, però saps què passa, Santi, que no, que a Xavi no li agrada. Ja. I per tant,
però potser si no van els altres, prova, no, que, ja que el tens a la partida,
sí,
com
no,
diu,
però jo és a dir, és veritat que ha fet que més o menys estem aparellats a gols amb el Madrid, però jo la sensació que tinc quan el Madrid ataca, que l'altre dia el Madrid es pot perdre perfectament, va tornar a ser un dels millors jugadors del partit, però vull dir que la sensació d'intimidació que té el Madrid quan li toca jugar en posicional i remuntar un marcador advers, jo crec que és superior ara per ara a la que té el Barça. Per mi té una plantilla més curta al Madrid, té més efectius al Barça, però si parlem del gol, té més intimidació al Madrid. Benzema té gol, Vinicius té gol, Rodrigo té gol, Valverde té gol. És que té molts més elements que han demostrat recentment que veu en portaria amb molta facilitat.
No m'espantis per la Supercopa d'Espanya, que veiem la setmana que
ve. La temporada passada, amb una situació pitjor, perquè jo crec que el que sí que s'ha de dir és que el Barça, el que era fa un any, ara, doncs jo crec que ha millorat, la plantilla ha millorat, és evident, però el Barça va estar a punt de guanyar, fins i tot podríem dir que en alguns minuts va mereixer guanyar.
Va anar a la pròrroga, no?
La semifinal contra el Madrid. Vull dir que això no té res a veure. I després hi ha un altre tema.
El Barça té més futbol,
Jo crec que el Barça té més futbol.
Més futbol que el Madrid té.
Té capacitat per dominar més el joc.
De no intensitat, té més futbol.
Sí, sí. És un tema de continuïtat, no? I al final, aquesta continuïtat l'has de trobar, perquè no vens d'una situació buiant com per relaxar-te i dir, bueno, és que a la que m'hi posi 10-15 minuts aquest rival l'esborraré del mapa. No, vens d'una situació molt diferent. No sé si traureu el tema Frenkie de Jong, però...
Què volies dir, Bernat?
Home, doncs que...
Vull escoltar això i la carta als Reis. Jo crec que
el club ha de prendre una decisió, o Xavi ha de prendre una decisió amb Frenkie de Jong, que per mi és ara mateix titular indiscutible.
No pot descansar. De pivot o d'interior?
M'és igual. De pivot l'altre dia va jugar, o sigui, de mig centre l'altre dia va jugar fantàstic. O sigui, no va tenir pràcticament cap pèrdua, va jugar en criteri sempre, i crec sincerament que un mig centre com Busquets no el trobaràs. Entenc que més o menys el Barça s'hauria de plantejar passar pàgina. No el trobaràs com Busquets, un mig centre, ho torno a deixar clar, i per tant has de buscar jugadors en aquesta posició, doncs, que s'apliquin a l'ADN Barça, però que segurament tinguin altres condicions.
Com De Jong.
I De Jong és un jugador que si juga amb un pivot que li guardi les esquenes, s'allibera i et fa conduccions i elimina línies de pressió. I últimament està demostrant, ja ho va demostrar molts minuts també a Pamplona, que va ser clau a la victòria de l'equip, que en aquesta posició com a únic mig centre està rendint molt millor que mesos enrere. No pot ser que De Jong l'altre dia no jugui els minuts calents del partit.
Ja.
No pot ser.
Sí, sí. Bé, anem a escoltar els desitjos dels nens. Laia, tu que ja has parlat, també.
Sí,
després la carta als Reis.
Els he preguntat l'opinió que tenien del joc actual del Barça, però també què demanarien pel Barça als Reis d'Orient. És a dir, què posarien a la carta si poguessin posar una cosa pel Barça. I aquesta ha estat la seva resposta. Ai, si es poguessin complir tots els desitjos.
A veure.
Que juguin Champions in Europa League.
La Champions.
La Lliga.
La Copa.
Que tot el món estigués content de l'equip.
Que torni Messi.
A Messi.
Més bona defensa.
Un triplet així. Europa League, Lliga i Copa del Rei.
Que torni Messi.
Que guanyi la Lliga.
Que guanyessi Messi.
Que guanyessin la Champions.
Jo ficaria que guanyessin la Lliga.
Moltes lligues, però jo crec que guanya que torni Messi. Que torni Messi, si els Reis d'Orient poguessin complir tots els desitjos.
Aquest regal, aquest desig, jo crec que no es complirà. Jo crec que no. Bé, com us hem dit abans, el Xavi Puig ha tingut accés a la carta als Reis que ha fet el Barça. Com a institució del Barça ha escrit una carta als Reis. I aquí a RAC1, el Tu Diràs, volem començar l'any ja donant-vos exclusives, primícies. Atenció als desitjos del Barça, va.
Arístides Mallol, sense número. Barcelona, 2 de gener del 2023. Estimats Reis d'Orient, Melcior, tu deus ser el que porta les bicis. Especialment Gaspar, vicepresident dels Reis d'Orient. Ja sé que tu vas sense té. I Baltasar, gran davanter del Celta, per cert. Ens hem portat una mica com hem pogut, no us enganyarem. Palanca per aquí, palanca per allà. Tot ho hem anat fent a última hora. Allò de no deixis per demà el que puguis fer avui, no ho acabem d'entendre. A la Champions ens han tornat a castigar fort. De fet, ens han expulsat i ens han enviat a la classe dels petits. Europa League, li diuen. Un dels que manava a la classe, un dels repetidors, també se n'ha anat, perquè diu que el professor li té mania. Ara fa dos dies van venir els veïns a casa i ens van fotre dos punts i un senyor que es fa dir la Oz ens va fer posar molt nerviosos i el Jordi va acabar fora de classe. Dit això, Reis d'Orient, us volem demanar algunes coses per aquest 2023. I vosaltres, doncs com sempre, feu el que pugueu. No parem de repetir que hem de guanyar la Lliga, que hem de guanyar la Lliga, que és el gran objectiu. Què, Melcio? Com ho veus portar-nos una Lliga? Més concretament, la Lliga masculina de futbol, que la femenina ja se la guanyen elles sense ajuda reial. Si ens deixeu afegir a la carta eliminar el Manchester United i una Europa League, doncs tampoc no ens queixarem. Cada copa últimament no anem molt sobrats. La Copa de l'Impostor, ho dic perquè els Reis de debò sou vosaltres, també la voldríem, però no us hi escarrasseu molt, tampoc, que potser abans que vingueu ja no hi som. I posats a demanar una última cosa, de cara a l'estiu, aquesta ja a mesos vista, un amic pel Robert que marqui gols, doncs estaria bastant bé. Els que hi ha ara són tots molt bons, han costat molts calés, però veuen la porteria més petita que les ovelles del nostre pessebre. Carbó, si és dolç, porteu-ne tant com vulgueu, que el Jan estarà content. I res més, us deixarem, això sí, a la taula del despatx del president, torrons, tres subscripcions premium a l'Spotify i estrella d'am pels camells. I una última cosa, si us plau, si us podeu desviar una miqueta del camí marcat i deixar una Champions a Anglaterra, us ho agrairíem. Moltíssimes gràcies.
Què, bona carta, eh? Antoni, està bé. Compraríem, no?
La firmem tots a sota.
L'estrella d'am pels camells està molt bé.
Que tinguin una nit divertida. Hòstia, que és brillant el Xavi.
Això sempre és bonic. No, jo estava pensant que això dels nens que demanaven que Messi tornés, més que demanar-li al rei, li haurien de demanar a l'Emir.
Bé, escolta'm, abans de tancar tertúlia, Antoni, algun desig tu que tinguis pel Barça? Ja posats a fer, tu, demanem desitjos, no?
Home, dintre d'allò complible, evidentment guanyar la Lliga, veure l'explosió d'Ansu Fati, el repartiment de les capacitats golejadores entre tots aquests jugadors, però sobretot això sí, parlem del terreny de joc, no? Bueno, m'agradaria acabar, o sigui, el Barça ha de recuperar la solidesa econòmica, que també és fruit també de solidesa institucional, ha de trobar el to, en fi, jo, és un Barça tant el camp com els despatxos encara en construcció, i m'agradaria que aquesta construcció fos el més ràpida i brillant possible.
Tu, Santi, tens algun desig en particular pel Barça aquest 2023?
Un només. La Lliga. Jo vull la Lliga. Res més. Aquest any guanyem la Lliga.
Jo... Si només es pot triar una cosa, també la compraria,
sí,
aquesta, no?
Jo crec que amb això estem d'acord tots, però a mi m'agradaria... O sigui, clar, per guanyar la Lliga has de fer coses, no?
És un desig.
Sí, no, però vull dir, llavors el meu desig seria que el Barça tingui regularitat i sigui reconeixible. Si té aquestes coses, si les troba, doncs té opcions de guanyar la Lliga. Si no, és molt difícil.
Molt difícil. Per cert, Laia, després de l'entrenament, que avui hi ha hagut visita, no?, tradicional visita dels jugadors als hospitals, no?
Sí, una visita que era tradicional per aquestes dates, que els dos últims anys no s'ha pogut fer pel coronavirus, s'ha recuperat aquest any. Els jugadors del primer equip, amb també cos tècnic i alguns directius, s'han dividit en 9 grups i han visitat hospitals de Barcelona i també de la Rodalia per saludar els nens ingressats. Per cert, que tots els diners recaptats avui amb aquestes més de 15.000 persones que hi havia al Camp Nou, les entrades generals valien 6 euros i els socis pagaven a meitat de preu, 3 euros es destinaran al projecte Robots de la Fundació Barça.
Molt bé, demà escoltarem Xavi en la prèvia del Intercity Barça, a veure què fa el Barça, que no faci el préssec a la Copa, perquè després ve el Metropolitano, després viatja a l'Aràbia Saudita, primer títol de la temporada.
Els partits que... sempre fan por, eh?
Sí,
vaig estar a Linares.
Sí.
Només començar el partit va marcar el Linares.
Ja patí.
I durant molts minuts la sensació que se't pot escapar alguna cosa. Tens molt poc a guanyar. Tot a perdre.
I molt a perdre.
I no són partits fàcils, perquè encara que juguis contra rivals inferiors, són futbolistes, molts d'ells, que podrien estar en categories superiors, que per detalls no hi són, entrenadors que hi dediquen tant temps com hi pot dedicar Xavi Hernández a preparar els seus equips, físicament i tàcticament ben preparats, defensivament forts.
La intensitat que deia el Santinolla,
no és fàcil,
la tindran, eh? Ells, la intensitat que deia el Santinolla, el rival la tindrà.
I poses, no crec que Xavi presenti un 11...
Ara farem la prèvia del Cacereño Madrid, que juga demà a les 9 i que seguirem a l'inici del Tu diràs demà, aquest Cacereño Madrid, i he vist moltes sorpreses a la convocatòria d'Ancelotti. Compte el Madrid demà que no se la foti. I espero que el Barça, Xavi, demà no faci massa rotacions.
Ja saps que ells juguen set partits.
Va.
A la temporada. Això, el millor de la carta dels Reis és la Champions Anglaterra. Sí. Deixar la Champions Anglaterra.
Què dius, Santi?
Que una prèvia del Cacereño Madrid és que són ganes, eh?
Sí, home, sí.
Però demà ganes de fer prèvies.
Sí, però hem d'escoltar Ancelotti una mica, home. Sí,
va anar a autocar, eh?
Sí.
I demà estarem aquí pendents, eh? Encara que ja, si hi ha algun ensurt allà a Càceres. Demà estarem pendents aquí a quarts d'11. No, sí, home, sí. Que el Madrid al Collao ja li recordo alguns ensurts, també. I algunes eliminacions.
Ha tingut diversos.
Enviem algú al Cacereño Madrid?
No.
Algú talismà?
No, el seguirem des d'aquí.
No, perquè
allà... no, no el volem malgastar.
No, sí, no, no gastem, el talismà no el gastem.
No, el talismà ha de mantenir el prestigi intacte no, no, per altres clar, qüestions sí, que vindran en el 2023.
Liverpool, Liverpool que avui ha perdut 3-1, però esperem que arribi bé el febrer. Abans d'acomiadar-vos, de Pelé, que ara, ara anirem al Brasil, que avui hi ha hagut la capella ardent, demà hi ha el funeral. En teniu alguna anècdota, alguna història, algun record que vulgueu comentar, Antoni? Per exemple, començo amb tu, de Pelé.
No, vaig veure la final del Mundial del 70, que allò va ser una sinfonia inacabable, i recordo de petit, en un món en el que Amèrica no es veia gaire per la televisió i totes aquestes coses, com sabies que hi havia una referència d'un tipus llegendari perquè havia marcat 1.000 gols, no? Ja. T'imaginaves un futbolista marcant 1.000 gols. No tinc més referència que aquesta.
Ja. Tu, Santi?
A veure, de les poques grans estrelles mundials que van venir a visitar Mundo Deportivo en ocasió del centenari i que l'entrada va saludar a tots, un per un, a tots els redactors del diari, es va fer fotos amb tots ells i sense mirar el rellotge en cap moment, no? Jo crec que això és el, segurament devia ser també el pas per als Estats Units, no? Que els esportistes tenen un to de respecte al que són els mitjans i els patrocinadors i a la gent que està, diguéssim, en tot l'entorn de l'esport, no? I després m'ha fet gràcia això de que comprés la planta 9 d'una fase de la planta 9 del cementiri més alt del món, perquè va comprar la planta 9 perquè el seu pare havia jugat amb el 9, ell que és un 10, va acabar comprant la planta 9, que és on serà enterrat,
no? Sí, sí. Ara us explicarà el nostre corresponsal a RAC1 a Brasil. Tu, David?
Doncs mira, el vaig entrevistar. Sí, el vaig entrevistar el 2006, coincidint amb la seva estada a Barcelona, pel que deia el Santi, i el vaig entrevistar a l'hotel, 20-25 minuts de conversa. Em va sorprendre molt la humilitat amb la que em va tractar, perquè al final tu vas a fer una entrevista a Pelé, i evidentment que ja no estava en actiu, ja feia molts anys, però és Pelé, i t'esperes més fredor, potser, i... Vaig tenir la sensació de les entrevistes aquelles que acabes, estàs 25 minuts i penses, si hagués estat 25 minuts més, jo crec que m'hagués donat bola. I està molt bé, recordo que em va dir, entre altres coses, que això ja ho havia dit en aquella època, però em va tornar a repetir que si es reencarnés amb un futbolista, es reencarnaria en Xavi Hernández, que en aquell moment Xavi portava 2-3 anys molt bons al Barça, però no havia fet el que va fer després. Després ho va tornar a repetir, crec que el 2011, no? I, no sé, jo les dues jugades que li recordo, perquè jo físicament no el vaig veure mai, per una qüestió d'edat, no? però les dues jugades que li recordo, aquella Marcus Jevic, l'uruguaià, el porter uruguaià del 70, que és el no gol després de la finta sense tocar la pilota, que envia fora, i un altre no gol, que és el xut contra Txecoslovàquia, que és al mig del camp. O sigui, el fet de que estem parlant de dues accions icòniques que no acaben en gol, no? I això jo crec que explica molt bé la grandesa de Pelé. Per mi, dels quatre teòrics grans, salvant l'elegància de Johan, que la vaig viure en primera persona com a aficionat, segurament el més complet.
Molt bé.
Doncs els quatre anirem... grans, més enllà de Messi.
Sí. Messi menja pa.
Exacte.
Ara anirem al Brasil, a veure com ha anat aquest dia de la Capella Ardent amb milers de persones visitant-lo i com es prepara tot aquest funeral. Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. Un plaer retrobar-vos també el 2023, que tingueu un gran any i ens anem escoltant per aquí els dilluns.
Molt bon any.
Vinga, que vagi bé.
Igualment.
Adéu, a descansar. Adéu, Laia,
bona nit.
Gràcies,
bona
també. Eh? Vinga, bona nit. De seguida, anem cap al Brasil per saber com ha anat el dia d'aquesta capella ardent de Pelé, un dels més grans, i abans que es faci aquest funeral. Abans, però, hem de fer les dues prèvies de Copa que tindrem demà, el partit de l'Espanyol i també el partit del Real Madrid. Demà a les 7 de la tarda a RAC1, a la primera cadena, farem la transmissió, evidentment, del partit de l'Espanyol contra el Celta. És l'únic duel de primera divisió que hi ha en aquesta ronda de setzens de Copa. Hi havia dos equips que havien de quedar emparellats de primera, un cop es fessin la resta d'emparellaments amb equips de segona ref, de primera ref, de segona divisió i de primera, i els va tocar tant al Celta com a l'Espanyol. Partit únic, ja ho sabeu, el partit ha tocat a l'RCD Stadium, per tant l'Espanyol que parteix amb aquest lleuger avantatge de jugar a casa aquesta eliminatòria de setzens de final contra el Celta. Avui ha parlat Diego Martínez, abans l'escoltàvem opinant sobre tota la ressaca que ha deixat el derbi, sobretot per aquests afers extraesportius, i ara Joan el que farem és escoltar també el míster parlant d'aquest partit, no, d'aquesta copa que li pot donar accés a l'Espanyol a vuitens i a seguir somiant amb aquesta competició, no, que el club tan valora.
Sí, tot i que sempre passa el mateix cada temporada, que quan arriben aquestes rondes l'Espanyol acostuma a estar força malament a la classificació, el calendari és força tapaït i evidentment doncs la volen aparcar o no li presten la mateixa atenció que li podien prestar en altres circumstàncies. En qualsevol cas, la prèvia del partit ha estat marcada per una possible absència, la de César Montes, l'últim fitxatge que ho té realment difícil per debutar demà amb l'Espanyol.
Mira, lo primero, no sabemos si vamos a poder contar con él por normativa. No sabemos si podrá estar habilitado para jugar. Si a eso le añades el número de entrenamientos que lleva, que son apenas dos, pues no sé qué decirte. De todas maneras, no suelo hacer alineaciones en la rueda de prensa. veremos a ver qué es lo que sucede de aquí a mañana y...
Segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol està pendent del transfer de la FIFA, però la Federació Mexicana, que és l'encarregada de remetre'l, no obre fins al 4 de gener, és a dir, demà passat. El club pressionarà fins a última hora perquè pugui estar disponible, si no, haurà d'esperar fins al pròxim partit de Lliga, dissabte contra el Girona. Tampoc hi seran Pol Lozano, Gori, Pedrosa i Keydy Vare lesionats, ni Dani Gómez, sancionat, que encara ha de complir dos partits després de l'expulsió que va veure la Copa del Rei, precisament, li van caure 4 partits de sanció. Diego Martínez també ha deixat caure que tenien aquesta setmana marcada en vermell.
Y hemos anticipado esta semana tan importante, la hemos anticipado ya hace un mes y medio de las dificultades que tendríamos en el caso de no incorporar jugadores y en esas estamos.
La previsió és que no arribi ningú aquesta setmana, tot i que si fos pel tècnic, evidentment, ja hi hauria 5 o 6 cares noves. I per acabar, l'Eix també ens ha regalat una de les seves reflexions, el tècnic blanquiblau.
Lo primero, las gracias, y porque tengo muchas imágenes, ¿no?, del autobús yendo hacia el estadio, el último partido, y bueno, refleja un poquito nuestro sentimiento único, ¿no?, que al final el que porta esta camiseta y este escudo lo hace con mucho orgullo, con mucho sentimiento, y mañana pues creo que es un día idóneo, ¿no?, para hacerlo. Primer partido del año aquí, y que entre todos pues consigamos más si cabe vincularnos, unirnos, cohesionarnos, que ya lo estamos, pero poder proyectarlo hacia un objetivo deportivo, ¿no?, que es ser mejores como equipo de fútbol en el verde.
Pel que fa al Celta, el rival, Carballal ha convocat a tota la plantilla 23 futbolistes pel partit de demà i també s'espera que faci rotacions.
7 de la tarda, a l'RCD Stadium, en directe a RAC1, des de quarts de 7 ja, amb una mica de prèvia, cantant els 11, a partir de les 7 al partit. Aviam si hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, si hi ha penals o no hi ha penals, i cap a les 9, quarts de 10 de la nit, tancarem la transmissió, esperem que amb l'Espanyol classificat pels vuitens de final d'aquesta Copa del Rei. Demà us escoltem, Joan, des de l'RCD Stadium.
Allà hi serem.
Vinga, va, sort per l'Espanyol. Gràcies, Joan. Demà també juguen, a banda d'aquest Espanyol Celta, a les 7 de la tarda, el Cartagena Villarreal. Un equip de segona divisió contra el Villarreal de Setién. També hi ha un La Nucía València a les 7 de la tarda. I a les 9 de la nit, Ceuta Elx, Pablo Machín, intentant buscar també els vuitens de final contra un equip d'inferior categoria. Llevant Getafe, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, i demà a les 9, Cacereño Real Madrid. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Bona nit, veig que estàs esperançada amb el Cacereño, eh?
Sí, crec que sí. Crec que sí perquè el Madrid es pren la Copa amb molta calma i Ancelotti he vist que ha donat descans a alguns dels jugadors importants i amb cames carregades, i això em fa ser optimista demà. No sé, una pròrroga, una mica de patiment, no?, demà a Cáceres.
Podria ser, perquè és veritat que la convocatòria del Madrid hi ha molts jugadors del filial, també hi ha jugadors que són suplents, molt suplents a la Lliga i a la Champions, i hi ha 7 jugadors del Madrid que han quedat fora de la convocatòria, és a dir, que ni tan sols serà a la banqueta. Són Courtois, Carvajal, Mendy, Àlava, Kroos, Benzema i Vinícius. Aquests set no jugaran demà. Carabajal i Courtois, per cert, amb problemes físics, segons Ancelotti, haurien d'estar però disponibles pel partit al camp del Villarreal, que és dissabte a la tarda, partit ja de Lliga. A la llista hi ha, però, d'altres jugadors destacats, per exemple, Militao, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Rodrigo, alguns d'ells seran titulars segurs, perquè ha dit Ancelotti que faran el millor equip possible, i també hi ha quatre nanos del filial, com deia, Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel i Álvaro Rodríguez. Ancelotti demana als seus jugadors que juguin l'eliminatòria amb la màxima intensitat, encara que el rival sigui de segona federació.
Tenemos que ser listos, yo creo que no solo, para mí es difícil pensar que solo con la calidad tú ganas los partidos, en los partidos tiene que meter calidad, compromiso, lucha, todo esto. El partido de una competición como la Copa del Rey, que es una competición importante para nosotros, tenemos que meter todos lo que tenemos, que es calidad, compromiso y también lucha.
Hi ha un tema curiós, i és una estadística que es pot anar estirant. El Madrid ha guanyat només 3 de les últimes 30 edicions de la Copa del Rei.
Déu-n'hi-do.
Hi ha eliminacions finals, com per exemple la de l'Alcoyà, el Collao. Avui Ancelotti ha dit que li interessa, evidentment, la Copa, però ha reconegut que, evidentment, és la tercera competició a nivell d'importància. Això sí, no vol que els seus jugadors es pensin que guanyaran sense baixar de l'autocar. I dic sense baixar de l'autocar perquè el Madrid anirà fins a Càceres en bus. Són gairebé 300 quilòmetres, l'altre dia a Valladolid hi van anar amb avió. Ancelotti, però, diu que està encantat.
Encantado de ir con el autobús, a ver, porque además en el autobús tú puedes ver algo... España no la conozco como conozco Italia, entonces es un momento para disfrutar de este maravilloso país.
Extremadura, paisatges espectaculars, Aleix, per Ancelotti, sí. Perquè miri per la finestra.
Tot el pugui veure, els olivos i, sí. I les ganaderies i tot el que pugui veure. Vinga, va.
Hi haurà un ambient espectacular a Càceres, està tot venut, 14.000 espectadors a l'estadi Príncipe Felipe, un recinte que habitualment només té capacitat per 6.000 persones, el que passa és que hi instal·len grades supletòries als dos gols, on normalment no hi ha públic, doncs demà n'hi haurà. Aquest Cacereño Madrid, a partir de les 9, com deies, el farà en directe a Televisió Espanyola i l'arbitrarà Cuadra Fernández, del Comitè Balear. No té res a veure amb el partit, però avui el Madrid, igual que el Barça, ha fet jornada de portes obertes, entrenament a l'estadi Alfredo Di Stéfano.
Molt bé, doncs demà, a partir de les 9 de la nit, aquest partidàs al Príncipe Felipe, malauradament va ser el botxí del Girona, esperem que demà li posi les coses complicades al Madrid i, per què no, el Cacereño segueixi fent història a la Copa del Rei. Per cert, en clau futbolística encara, una mala notícia per Nico, aquest jugador del Barça que està jugant al València, s'ha trencat un dit del peu, se'l va trencar l'última jornada de Lliga, bé, en aquesta que tancava el 2022 contra el Villarreal, haurà de passar pel quiròfan i en té per uns 3 mesos de baixa. De fet, el València ja li busca substitut al mercat d'hivern, que s'ha obert també ahir, dia 1 de gener, està obert, els equips ja poden fer transaccions, si volen. Parlant de transaccions i de fitxatges, al futbol femení n'hi ha hagut una de sonada avui, hi ha hagut un anunci molt sonat. El Llevant femení ha sorprès tothom anunciant el fitxatge d'Aminata Diallo. És la jugadora francesa que no jugava des del juny amb el PSG i que va ser detinguda en dues ocasions relacionada amb aquella agressió a la seva excompanya, l'exjugadora del Barça, Keira Hamraoui. Doncs bé, Diallo ha fitxat pel Llevant i la veurem aquí, a la Lliga F, competint contra el Barça, contra el Levante, les Planes i contra la resta d'equips que juguen a la màxima categoria del futbol femení. Vint minuts i anirem a la una de la matinada, sona l'himne del Brasil perquè connectarem amb el País Carioca, amb el corresponsal de RAC1, el Pau Ramírez. Hola, Pau.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Avui s'ha obert aquesta capella ardent de Pelé abans de l'enterrament de demà. S'espera que, bé, milers de persones hagin anat passant durant tot el dia. Tu que ho has estat seguint, com ha anat aquest dia d'avui?
Doncs mira, el tema és que la fila de persones que esperaven per entrar a l'estadi del Santos ha anat creixent. L'últim balanç que ha donat el club és que havien passat fa una estona 27.000 persones, quan portaven unes 10 hores, és a dir, són unes 2.700 més o menys per hora, i la fila, com et deia, ha anat creixent i arribava gairebé als 2 quilòmetres de gent fent fila als voltants de l'estadi del Santos i una espera d'unes 3 hores per poder entrar a dir-li l'últim adeu a Pelé. Això, bueno, a mesura que el sol ha anat baixant, doncs hi ha anat més gent, però en algun moment, a l'estiu aquí al Brasil, ha arribat als 30 graus, és a dir, que la gent doncs s'ha estat una hora i mitja o dues hores sota 30 graus de justícia i un sol de justícia per donar-li l'última adeu a Rei Pelé.
Això estava al camp del Santos, no? Que ell hi va jugar 19 temporades, no? És un mite allà al Santos, i ho han instal·lat tot allà i la gent anava fent cua, no? Perquè ens ho imaginem, Pau, i anava entrant, anava donant l'última adeu al mite, o Rei Pelé, i després marxaven, no?
Exactament. El fèretre està col·locat just al cercle central de l'estadi del Santos, la Vila Belmiro. Llavors el club ho ha organitzat tot per una porta entrant, diem, a totes les flors, per l'altra els aficionats, per l'altra la premsa. Dic que hi ha doncs uns 1.000 periodistes acreditats de 31 països diferents, hi ha molta expectació, com es pot veure, i les persones entren per dos portes a l'estadi, bueno, una passarel·la, i van a veure Pelé sota una carpa que està, i surten, i llavors doncs els voltants dels carrers, als voltants de l'estadi, doncs són una llarga fila de gent doncs fent cua per poder anar a veure Pelé.
Hi ha hagut personalitats, que et sentia aquest migdia també a la comissia que explicaves, no? Que havia hagut Infantino, per exemple.
Exacte, Infantino ha estat dels primers en anar-hi, ha anat acompanyat del president de la Conmebol, Alejandro Domínguez, i també del president de la Confederació Brasileña de Futbol, i Infantino ha dit que li agradaria que en homenatge a Pelé a totes les federacions afiliades a la FIFA almenys un camp a cada país sigui, porti el nom de Pelé. Hi ha anat fa una estona que hi ha anat tota la plantilla del primer equip del Santos, hi ha anat, bueno, autoritats del governador de São Paulo, ministres, expresidents del Brasil, i es preveu que demà al matí, cap a les 9 hora brasilera, és a dir, més o menys una hora abans de que tanqui, si és que realment tanca a les 10, com s'ha dit, la Capilla Ardent, doncs hi anirà Lula da Silva, el president del Brasil, que hi va ser doncs investit. Se l'esperava avui, però dic que per temes d'agenda no podia anar-hi, i serà el primer acte oficial que compleixi com a president del Brasil, serà anar a Santos a dir-li l'adeu a Pelé.
Sí, esteu distrets, també, déu-n'hi-do, no?, amb l'actualitat al Brasil aquests dies, entre Lula da Silva i Pelé.
Sí. I el cap d'any, que aquí és una de les festes més importants, també.
Clar, ha caigut tot aquí enmig. Mira, anem a escoltar això que deies d'Infantino, que m'ha semblat molt interessant. Gianni Infantino, president de la FIFA, dient que vol que els 211 països que estan adscrits a la FIFA tinguin un camp al seu país amb el nom de Pelé.
Vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre de Pelé. Porque creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber y recordarse de quién era Pelé.
Bé, és una feina de por i és complicat, no? Suposo que, evidentment, seria un homenatge brutal a tot el món. Pau, no sé si ho aconseguiran o no.
Bueno, ja ho veurem. De moment, doncs, suposo que si la FIFA ho demana, o tots els països, un estadi no costa gaire, no? Per molt petit que sigui un país. Però, bueno, ja ho veurem. És la idea que ha deixat anar Gianni Infantino, i pel que fa doncs al Brasil, es comenta que la selecció que porta doncs les 5 estrelles de campió del món a sobre de l'escut podria canviar-ne 3 per un cor, i és que Pelé va néixer a Tres Corazones, a l'estat de Minas Gerais, és un dels homenatges, i també doncs la CBF, que a la seva seu a Rio de Janeiro doncs pintarà la cara de Pelé doncs a la façana.
Del funeral de demà se'n sap algun detall?
Se sap que a les 10 en teoria tanquen les portes, llavors el fèretre sortirà pels carrers de Santos, hi ha una distància més o menys d'un quilòmetre, però el desviaran una mica
mica perquè passi per davant de la casa de la mare de Pelé, Dona Celeste, que té 100 anys, es veu que està en un estat de salut bastant delicat. Li van comentar als fills que Pelé havia mort, però no n'acaba d'estar conscient, no acaba d'entendre, és a dir, suposo que està doncs una mica amb la salut una mica deteriorada, i bueno, s'ha decidit que passi per davant seu, i després doncs anirà al cementiri, on estarà doncs restringit l'accés només als familiars i amics molt, molt pròxims de Pelé.
Hòstia, la mare 100 anys, encara està viva.
Es va fer el mes passat, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Molt bé, demà estem pendents, doncs, de com va aquest funeral, aquest últim adéu a Pelé, a Urrey Pelé. Pau Ramírez, moltes gràcies, obrigado.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un quart d'hora i arribem a la una, recta final d'aquest Tu diràs d'avui, el primer de l'any que estem fent i que ha començat amb una alegria pels barcelonistes, i és que el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del Real Madrid en partit de la Lliga CB 78-87, de 9 punts, i a més jugant molt bé i dominant molt bé el partit. Corre per aquí el Mundet encara, Mundet, ara repassem algunes xifres,
sí,
unes dades, però deixem ara a Madrid perquè hem tingut el corresponsal de RAC1, Arnau Mañé, pendent d'aquest partit al Withing. Arnau, et sentíem amb Òscar da Silva. Ens queda alguna cosa més per escoltar el que s'hagi dit després de la victòria del Barça?
Sí, encara queden algunes cosetes, tot i que aquí al Wishing està tot dat i beneït. L'equip a punt de tornar a Barcelona. Ha parlat Sara Jessica Vicius en roda de premsa. L'entrenador del Barça de bàsquet, content pel resultat, ara ho deia, 78-87, victòria pels blaugranes. Jessica Vicius, que ha destacat especialment la mentalitat de l'equip durant tot el partit.
En líneas generales, equipo ha estado muy sólido y por largos periodos de tiempo, que en este año estamos teniendo algo de problemas con esto. Y segunda parte, sobre todo, sin muchísimos antibajos, que aquí tienes que ser muy consistente para ganar estos tipos de partidos.
¿Dels jugadors, del vestidor, també alguna cosa, Arnau?
Sí, escoltàvem fa una estona, ara ho deies, Òscar da Silva en declaracions a RAC1. Després de l'alemany, hem pogut enganxar a Nicola Provítola, el base argentí del Barça, que creu que la clau ha estat la solidesa en defensa.
Creo que nuestra defensa ha sido la clave para mantenernos en el partido y después... Un corrigín es espectacular para cerrar el partido y nada, llevamos la victoria que nos da mucha confianza para lo que viene.
Més de la Provítola a la zona mixta, aplaudeix la batalla que ha plantat avui el Barça al Wizzing Center.
Creo que la mentalidad que tuvimos fue una mentalidad ganadora, una mentalidad de querer lo mejor para el equipo. Creo que todos los jugadores que entramos al campo hemos tomado buenas decisiones, hemos jugado para el equipo, hemos jugado para nuestro compañero, para el entrenador. Creo que jugamos un partido muy, muy sólido, muy bueno, y no, creo que merecíamos ganar.
I com a Òscar da Silva, a Nicola Provítola també li hem preguntat per un desig pel 2023. Aquest era el seu.
Voy a pedir más que lo que ganamos el 2022. Somos campeones del mundo, así que nada, no. Nada, tenemos muchas cosas para ganar este año con el equipo. Tenemos un equipo muy bueno, muy buena química, y hay que disfrutar y llegar de la mejor manera a la parte linda de la temporada.
El Barça, que juga a Euroliga dijous a 8:45 contra el Bologna, i dissabte se ve contra el Betis.
Sí, sí, això és un no parar, el calendari del Barça. T'ho has passat bé, Arnau?
Molt bé, molt bé, la veritat, ara en parlàvem amb el Mundet, ha estat divertida, sí, sí, hi tornarem, no?
Sí, home, una victòria de Catalunya a Madrid no és molt habitual, Arnau, eh? Vull dir que...
Com? Ah, no, no, realment estem acostumats a... Mira, us escoltava fa una estona parlant amb el catedràtic, que era en justícia, no?, pel tema de l'Espanyol-Barça, que parlàveu de que tot s'havia judicialitzat una mica al futbol, doncs esperem que no passi mateix a l'esport, però vaja, aquí estem acostumats a judicialitzar-ho tot a Madrid.
Molt bé. Bona feina, home, sortir de la zona de confort va bé, eh? Tanta política i tant congreso, home, una mica de Withing Center també, per veure bàsquet. Arnau, gràcies per la feina, per acostar-te al Withing Center avui. Fins aviat.
Fins ara, salut.
Vinga, adéu-siau. L'Arnau Mañé a Madrid, Mundet, i tu què, algun comentari de la victòria?
Mira, sí, d'entrada una dada tàctica, i és que el clàssic ha acabat avui amb la Provítola jugant de base i Corey Higgins al 2. És a dir, Xeres ha recuperat avui l'estructura primària de quan l'argentí va fitxar pel Barça, i Jokubaitis ha estat el sacrificat.
Amb Corich al roster i veient l'estat de forma de Corey Higgins, jo no descarto que la cosa vagi per aquí en les properes setmanes. Veurem. La segona qüestió. Avui el Barça ha igualat el rècord de 5 victòries seguides en partits de Lliga regular al Palacio. Avui 78-87. La temporada passada 75-85. Fa dues temporades 8-2-8-7. En fa 3 no es va poder jugar per la pandèmia. 18-19. La temporada 18-19 el Barça va guanyar de 6, 76-82. Amb la temporada 17-18 amb Sito Alonso, el Barça va guanyar 80-84. Per trobar una ratxa de 5 partits de Lliga regular seguits guanyats a Madrid, cal anar-nos-en fins al lustre 1992-1997. Això no ha passat mai, i si la temporada vinent el Barça guanya a la capital espanyola serà el rècord de victòries. Recordem, la primera és de l'any 80. Anteriorment el Barça no hi guanyava mai.
Mai a Madrid.
Mai.
Està bé, vull dir, té valor. Ara, també faria falta guanyar els importants, play-offs, Eurolligues...
Aquesta dada il·lustra molt bé, Aleix, allò que diguem de que el Barça està tot l'any guanyant i després a l'hora de la veritat peta, doncs aquesta dada ho resumeix a la perfecció. També és veritat que el Barça aquesta temporada, o almenys és el que dibuixaràs, que han començat amb un altre programa o amb un altre pla de temporada... que ha fet que, per exemple, Corey Higgins comenci just a explotar ara.
Mm. Avui ha fet molt bon partit, eh?
Sí, senyor. Ha sigut decisiu a la recta final.
Barça i Madrid, 11 victòries, 3 derrotes a l'ACB, co-líders, demà si podrien sumar Lenovo Tenerife i Baskonia, que juguen fora de casa. A la pista del Múrcia juga el Tenerife i a la pista del Granada juga el Baskonia. Si guanyen els dos, doncs hi haurà 4 equips empatat al capdavant de la classificació. I també per demà tenim un duel català entre bàsquet Girona i Joventut.
Sí, derbi català 2:15 del vespre, el Girona és 15, 3 victòries, 10 derrotes, el Joventut és 6è amb 9 victòries i 4 derrotes. El Girona hi arriba havent perdut l'últim partit contra el Manresa la setmana passada. Aito García Reneses ha demanat més continuïtat dels seus homes, una mica en la línia del que es va queixar en l'últim partit que els gironins van perdre el Nou Congost.
Lógicamente que nosotros juguemos al 100% y eso es difícil hacerlo durante 40 minutos, pero hay que intentar hacerlo en 35 o en 34, no en 26 o en 27. Y porque no cabe duda de que ellos si están tan bien es porque tienen ese equilibrio y están jugando pues muchos minutos muy bien.
El Joventut busca la 7ª victòria consecutiva a l'ACB, que l'acabi de consolidar del tot en les posicions de Copa i de Playoff, en el que serà el retorn de Pep Busquets a Girona. Ja hi va estar jugant cedit en una temporada a l'Eport, ara fa cosa d'un parell d'anys. Ell mateix ha reconegut aquest migdia que serà un partit molt especial, amb les claus de l'èxit del Joventut. La millora que ha fet l'equip pel que fa a la comissió d'errades.
Crec que hem retallat molt els errors, estem fent les coses molt bé els 40 minuts de partit i llavors això dona poques opcions al rival a que ens puguin guanyar. Això que et dic, intentar seguir fent les coses bé, pas a pas, i aguantar-ho els 40 minuts, que és el que estem fent els últims partits.
Pat Garino es baixa a Girona, la penya hi va amb tots els seus efectius. Demà ens toques dependents de dos partits, per dalt d'aquest Granada-Baskonia, per baix del València-Fuenlabrada. Un altre dels madrilenys, un altre dels equips implicats en zona de descens.
Molt bé, Mundet. Demà, doncs, més bàsquet, més ACB. Alguna cosa més?
Sí, tenim en Renou i dels grossos a Manresa, amb una història que han destapat els companys del Regió 7.
Què ha passat?
Un dels jugadors de l'equip, Babatunde Olumuyiwa, es va fumar una castanya amb el cotxe la nit de Cap d'Any a 8:45 del matí, va donar positiu per alcoholèmia, 0,82, li han obert diligències, hi ha fotografies ja a les xarxes on es veu un morro del cotxe absolutament destrossat, es va encastar contra un altre cotxe en un aparcament. El club no n'ha volgut fer cap mena de comentari més enllà dels companys de Regió 7, més enllà de confirmar-ne els fets. Demà el Manresa se'n va cap a Galícia per jugar a la pista de l'Obradoiro. Veurem si Pedro Martínez en diu alguna cosa a la brolla.
Déu-n'hi-do, eh? Està de pega el Manresa, eh? Comença malament la temporada i ara això. No agafeu el cotxe si beveu alcohol. Si és que és tan senzill com això. És que t'hi jugues la vida, la teva i la dels altres. Vull dir que amb això...
Anava sol, per sort, i l'és.
No, per sort, per sort.
Per sort i l'és.
Però, home, anem en compte amb això. Tinguem sentit comú i seny, i seny. Gràcies, Mundet.
Salut.
Vinga, a descansar. Abans d'acabar, una mica de Dakar, un clàssic per començar cada any, aquesta cita de motor. Avui, Xavi Puig a la tija li ha retallat 5 minuts a Carlos Sainz i Lucas Cru de la General de Cotxes.
Sí, el Qatarià Nasser Al-Attiyah amb Toyota ha guanyat la segona etapa, una etapa amb moltes punxades i on Peter Ancel i sobretot Loeb entre els favorits han estat els principals perjudicats. Els que han salvat molt bé el dia amb només una punxada i acabant tercers a l'etapa han estat Carlos Sainz i Lucas Cru. Al-Attiyah els ha retallat, com dèiem, 5 minuts, però mantenen el lideratge a la General amb 2 minuts i 12 segons d'avantatge sobre el Qatarià. Sainz satisfet de com ha anat l'etapa i de la cura que han tingut dels pneumàtics.
Bueno, ha sido realmente duro, sí. Muchísimas piedras. Hemos pinchado una vez y un poco como ayer, ¿no? Una vez que hemos pinchado una vez, hemos tratado ya de ir con cuidado para no pinchar una segunda vez, porque la verdad es que cuando te vas quedando sin ruedas, se pasa mal.
Peter Ancel, un dels grans damnificats, és ara 36 minuts de Sainz, i Sebastián Loeb, que ha explicat que hi havia pedres de la mida d'una pilota de futbol, ja és a 1 hora i 20 minuts de la parella Sainz-Cruz. El millor pilot català avui ha estat Carles Checa, 13è, a mitja hora del guanyador, Marc Solà de copilot. I qui ha perdut molt temps a l'etapa d'avui ha estat Laia Sanz, per problemes mecànics i dues punxades. Ha perdut més de 5 hores, ha pogut arribar, sí, finalment, al bivac, al final de l'etapa, i per tant demà podrà prendre la sortida d'aquesta tercera etapa.
El coche ha empezado a fallar en el kilómetro 130 y ya en el 330 para acabar de rematar pues se han roto los espárragos de la rueda, hemos tenido que cambiar la mangueta, ha sido un poco complicado y luego ya para acabar de rematar pues nos hemos quedado sin ruedas, con pinchazos, así que hemos llegado ahora de noche como hemos podido, una lástima porque creo que además hoy ha habido mucho lío, que estábamos haciéndolo muy bien.
Una llàstima, eh? Ja ho té això al Dakar, però tant d'hora, tu, tant d'hora, que es quedi sense opcions de lluitar per les primeres posicions de la General. Una llàstima per Laia Sanz, que haurà d'afrontar, doncs, ara un altre Dakar, eh? Mirar d'acabar-lo i mirar de, per què no, intentar guanyar alguna etapa. Bé, ho anirem veient a partir de demà. I en motos, Puig, victòria del pilot nord-americà de 21 anys, Mason Klein.
Sí, que està sent la gran sensació en aquest inici de Dakar. És la primera victòria d'aquest pilot privat que va amb KTM i que ara lidera la General amb 1 minut i 41 segons d'avantatge sobre l'australià Toby Price. El castellonenc Joan Barreda és tercer a la General a 2 minuts i 3 segons del líder. Això sí, Barreda, a la part final de l'etapa s'ha fet una fractura al dit gros del peu esquerre, peu del canvi. Veurem demà quin rendiment pot donar la tercera etapa.
Estem allà en un bon ritme, mantenint opcions, sent etapes molt perilloses també, logo al final tenim que mantindre aquest punt de precaució, tot i que sempre pot passar de tot, però intentarem, sobretot aquests primers dies on jo tampoc em sento massa còmode amb les pedres, tindre aquest puntet de precaució.
En side by side, Gerard Farrés és desè la General a 35 minuts del líder, el polonès Goksal, i qui ha hagut d'abandonar la categoria de camions és l'andorrà Albert Llobera. Demà tercera etapa entre Lula i Jail de 669 quilòmetres, 447 d'aquests de quilòmetres d'especial.
Déu-n'hi-do, una bona quilometrada demà en aquesta tercera etapa. Abans de marxar, en tennis, és a punt de començar ja el primer Grand Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia. Molts tenistes, de fet, són a Oceania, i avui l'equip espanyol tancarà aquesta matinada la seva participació en una de les primeres competicions que es fan, que és la United Cup.
Sí, és un torneig de nova creació, mix, que atorga punts aquest any a l'ATP i a la WTA. L'equip espanyol té empatada a una victòria al partit contra Austràlia, que és l'últim d'aquesta fase de grups i serà l'últim de l'equip espanyol perquè quedarà eliminat. Aquesta matinada matí Carreño i Badosa jugaran els dos punts individuals que queden i en principi tancaran la participació espanyola al doble format per Badosa i Nadal, tot i que hi podria haver canvis. Espanya i Austràlia, facin el que facin, estan eliminats. Serà Gran Bretanya d'aquest grup qui passi l'eliminatòria de quarts de final. Tot es resoldrà el cap de setmana amb una Final Four a Sydney.
I d'aquí 10 dies, insisteixo, comença el primer Grand Slam de la temporada, que és l'Open d'Austràlia. Puig, gràcies.
Fins ara.
I abans de tancar el programa d'avui, com sempre fem amb les portades que trobareu demà allà al vostre quiosc de referència, una proposta pels pares i mares, tiets, tietes, avis o àvies que ens estiguin escoltant. Per aquests dies, abans que arribin els Reis el dia 6, la nit del 5 i el matí del 6. De fet, fins aquest dijous, dia 5 de gener, a les instal·lacions de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, de l'INEF, a Montjuïc, a Barcelona, pujant a la muntanya de Montjuïc, on hi ha aquest Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, hi trobareu un espai lúdic que es diu Tot Esport. És gratuït i es tracta del primer espai lúdic d'esport femení per a infants i joves. Avui ha obert portes, ja hi han passat avui 2.200 persones en la primera jornada de tot esport. Els nens i nenes que hi vagin poden provar entre 30 disciplines esportives dins d'aquest espai. Avui, per exemple, ja s'han fet més de 25.000 usos esportius en 10 hores d'activitat ininterrompuda. De totes les activitats que han fet els nens, més de 25.000 usos esportius d'aquestes 30 disciplines que poden provar. És un projecte que impulsa Esportcat, la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General de l'Esport, que té padrines, per exemple, Maica García, la waterpolista, Núria Piques, l'ultraatleta, Laia Palau, l'exjugadora de bàsquet ara als despatxos de l'Uni Girona, o Laia Sant, que avui ha tingut un mal dia al Dakar. Són padrines d'aquest Esportcat, d'aquest tot esport que es fa a l'INEF de Montjuïc. L'objectiu és generar noves referents a l'esport femení i, insisteixo, s'ofereixen entrades gratuïtes a través d'una pàgina web que es diu entretotesjoc.cat. entretotesjoc.cat. Entreu allà, les entrades són gratuïtes i es retiren abans de les 12 de la nit del dia en què s'hi vulgui anar, d'acord? Es fan per internet i després hi podeu anar amb els vostres fills, filles, nets, netes, nebots o nebodes. Ha estat tal l'èxit que ens comenten que ja s'han descarregat més de 9.000 entrades per aquests pròxims dies, tant demà com dimecres com dijous. Si voleu, entreu-hi, insisteixo, la pàgina web és entretotesjoc.cat. D'aquest èxit, d'aquesta estrena d'avui i d'aquest èxit, n'ha parlat Anna Caula, secretària general de l'activitat física de la Generalitat de Catalunya.
Contents de poder dir que ja és una realitat. Tot esport, el joc, ja és aquí. Un espai lúdic diferent, un espai lúdic on entres i la dinamització parteix en generar aquest imaginari de que la dona forma part de l'esport en tots els seus àmbits i, sobretot, aprendre a jugar, experimentar, veure com pots descobrir quin és l'esport aquí més de 1.000 persones i que la gent manifesta que s'està passant bé, que està gaudint i que té ganes de repetir i explicar-ho a tothom perquè també vingui a provar-ho. Per tant, una gran satisfacció perquè hem generat un espai diferent, un espai d'il·lusió, un espai que genera molta energia.
Aquest dilluns, a banda d'Anna Caula, aquí sentíem ara, també han visitat a aquesta instal·lació la consellera de presidència Laura Vilagrà i una de les padrines, que és la jugadora de waterpolo Maica García.
L'experiència d'avui al Tot Esport, la veritat que ha sigut un plaer poder assistir, poder veure els nens, i per mi ha estat, bueno, és un orgull poder ser una de les madrines d'aquestes jornades, d'aquest acte, i bueno, això, el passar tot el matí amb els nens i nenes, de poder provar tots els esports i veure la seva innocència i la il·lusió per veure, pues, els que poden ser els seus referents, la veritat que és tot un orgull per mi i bueno, veure la seva escareta d'això d'innocència i de felicitat i poder provar tants esports que, bueno, al final no són tan visibles, no?, com uns altres, doncs és algo espectacular i ens ho hem passat molt bé.
Poden provar tot tipus d'esport en aquest Tot Esport a l'INEF de Montjuïc, a Barcelona, fins al dia de Reis. Entre totesjoc.cat, entreu allà i descarregueu-vos la vostra entrada si voleu anar-hi amb els més petits de la casa. I un dia més tancarem amb les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, Oriol Domènech. Hola, Oriol, bon any, eh?
Hola, gràcies.
Ha anat bé l'inici del 2023, sí. De moment?
Pinta bé.
Què trobarem demà al quiosc?
Doncs mira, per part de Mundo Deportivo, adeus amb aquesta multitudinària i emocionada despedida a Orrey, a Pelé, a l'estadi del Santos. Per part del diari Sport, una imatge de diversos futbolistes blaugranes aguantant una imatge un poc, bueno, no sé si és un globus, però hi surt 2023, i el titular és A por todo, esperant que aquest any, doncs, els hi vagi bé, sobretot als més joves. Per part de l'esportiu, el titular més destacat és el derbi torna als despatxos, ho heu estat explicant durant tot aquest Tu diràs, i per part dels diaris de Madrid, tant Marca com AS destaquen el partit que demà juga l'equip blanc contra el Cacereño. Per part del diari Marca, Copa con Encanto, amb una imatge de Tchouaméni fent-se fotografies amb alguns aficionats, i per part del diari AS és Camavinga, qui es fa fotografies amb el titular La hora de los otros.
Doncs demà estarem pendents a l'inici del Tu diràs d'aquest Cacereño Real Madrid, que comença a les 9 i acabarà cap a les 11 de la nit si no té pròrroga. Gràcies, Oriol.
A tu, i també bon any.
Bon any. Esperem que vagi bé aquest any, radiofònicament parlant també i esportivament parlant.
Segur que sí.
Avui el Josep Maria Casas a la part tècnica. Agraït també que ens acompanyis en aquest primer Tu diràs de l'any. Josep Maria, ha començat bé l'any també per tu? Sí, fa que siguem el cap al nostre tècnic avui al Tu diràs. I evidentment agraïts també a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornarem, això no s'atura, ha començat l'any i ja no s'aturarà. Demà més ràdio esportiva des de 6:45 de la tarda amb la transmissió de l'Espanyol Celta de Copa i després a 11:15 aquí serem els del Tu Diràs. Descanseu, bona nit.
Tu Diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 3 minuts de la una. Concentració aquest vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'onada de casos de violència masclista de les últimes setmanes. Amb el lema Ni una menys, ni una més, el col·lectiu Novembre Feminista ha reunit centenars de persones per denunciar el repunt d'assassinats i agressions que hi està havent al conjunt de l'Estat. I és que el 2022 va acabar amb 48 dones assassinades, 12 d'elles el mes passat, el desembre. Per això exigeixen a les administracions que posin tots els recursos necessaris per frenar els casos de crims masclistes. Doncs bé, a la concentració també s'hi han sumat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han demanat un esforç dels ciutadans.
Un missatge pel conjunt de la societat. No erradicarem les violències masclistes fins que no acabem amb el patriarcat. I en aquest erradicar el patriarcat el que cal és un canvi cultural profund, una transformació social en el que tothom s'ha d'implicar de manera activa.
Hem de combatre aquest masclisme cada dia a tots els àmbits, evidentment des de la política, però des de tots els àmbits de la societat, també des dels mitjans de comunicació. Crec que avui és especialment important començar el 2023 condemnant tots i cadascun d'aquests assassinats.
Des de l'organització, però, lamenten que la resposta institucional que hi ha hagut davant l'augment d'assassinats masclistes les últimes setmanes ha estat, diuen, insuficient. I encara relacionat amb la violència masclista, a Terrassa la justícia investiga un mosso d'esquadra que hauria agredit sexualment una dona transexual. La Conselleria d'Interior l'ha suspès de sou i feina i Afers Interns ha dut el cas a un jutjat perquè investigui si hi ha delicte. La gent que forma part de la Primo va quedar amb la dona a través d'una aplicació de cites, segons explica el periòdico. Després, ella va denunciar una agressió a comissaria. El govern ha tornat a reunir el comitè assessor de la Covid aquest dilluns davant la nova amenaça procedent de la Xina. La trobada s'ha fet amb l'objectiu d'extremar la vigilància del virus. Això, tot i que des de la Moncloa asseguren que fins ara no s'ha detectat cap positiu per Covid entre els primers passatgers que han aterrat a l'estat procedents del gegant asiàtic. Sigui com sigui, les farmàcies confirmen que hi ha hagut un increment de les malalties respiratòries les últimes setmanes, tant del Covid com de grips i refredats, i avisen d'un problema d'abastiment de xarops. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, Antoni Torres, ho ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1.
Sobretot el que és patologia respiratòria, tot el que són inhaladors, perquè hi ha també molta bronquitis, molta bronquiolitis en adults, en nens, moltes pneumonies, o sigui, tot el que és pit, molta tos, però el que tenim problemes és amb els xarops. Els xarops, en general, tenim problemes, perquè és que no n'hi ha. Ni xarops per la tos, ni xarops per la mucositat.
Tot i així, ha estat clar que els pacients no es quedaran sense medicaments perquè sempre hi ha alternatives. Més coses. Més de 65.000 persones s'han acomiadat aquest dilluns del papa Benet XVI en el primer dia de la Capella Ardent al Vaticà. Unes xifres que han superat de bon tros les expectatives de la delegació del govern italià a Roma, que n'esperava la meitat, si fa no fa unes 35.000. Durant tot el dia, les llargues cues de fidels i també de turistes han esperat més de 2 hores per poder veure l'altar on hi ha el cos del papa emèrit, que va morir dissabte als 95 anys. Les seves despulles s'han traslladat fins a la Basílica de Sant Pere, on hi estarà fins al funeral de dijous. El pontífex, el primer en renunciar al càrrec a la història moderna de l'Església, l'enterraran a la tomba buida de la cripta de Sant Pere, que va ocupar el seu predecessor, Joan Pau II, abans que el traslladessin a la Basílica després de la seva beatificació. I un últim apunt, perquè la Generalitat enviarà aquest dimarts el seu segon nanosatèl·lit a l'espai. Després d'alguns ajornaments, està previst que a la tarda s'enlairi l'aparell que es coneix com a Manut. El llançament, que es farà a través de l'empresa SpaceX d'Elon Musk, està programat minuts abans de les 4 des del Cap Canaveral, als Estats Units. L'objectiu del nanosatèl·lit és obtenir dades que ajudin a combatre el canvi climàtic. Entre altres coses, permetrà millorar la productivitat dels cultius, prevenir incendis i planificar el desenvolupament rural i urbà del país. Recordem que el govern ja va posar en òrbita al març del 2021 un altre nanosatèl·lit, l'Enxaneta. I ara als esports, Muriel Domènech.
El Barça de bàsquet ha guanyat el Real Madrid per 78-87 en el que suposa el cinquè triomf seguit en lliga regular dels blaugranes a la pista dels blancs, on no hi perd des del 2017. Higgins, amb 14 punts al darrer quart, ha estat el jugador més destacat. En futbol, l'Espanyol ha decidit impugnar el derbi que es va disputar el 31 de desembre al Camp Nou i que va acabar amb empat a 1 per alineació indeguda de Lewandowski. El club blanc i blau ha denunciat la situació davant la Federació Espanyola de Futbol. Aquest dimarts, l'equip de Diego Martínez rebrà les 7 al Celta de Vigo en els setzents de la Copa del Rei. A les 9, el Real Madrid s'enfrontarà al Cacereño a l'estadi Príncep Felip a la mateixa ronda de la competició. Encara en futbol, el Barça ha entrenat avui amb les portes obertes al Camp Nou davant més de 15.000 persones, amb Gavi Lewandowski com a jugadors més aclamats. A més, els futbolistes blaugranes també han visitat diversos hospitals on han saludat nens i nenes ingressats. Tots els beneficis es destinaran al projecte robot de la Fundació Barça. Finalment, el Llevant femení ha anunciat la incorporació de la migcampista francesa Aminata Diallo fins a final de temporada, més una altra opcional. El fitxatge ha rebut una onada de crítiques a les xarxes socials, ja que la jugadora ha estat assenyalada com la instigadora de la pallissa a la seva excompanya, exblaugrana Keira Hamraoui.
I pel que fa al temps, demà serà un dia de núvols abundants que deixaran 4 gotes al matí en àrees de la meitat nord de Catalunya i alguns ruixats a la tarda en zones interiors de les comarques de Girona. La cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Reculen les temperatures amb ambient més hivernal, sobretot a l'interior del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC1. Aquest dimarts la Copa juga a RAC1. A les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Espanyol-Celta, partit de setzens de final. Viu el partit amb Eduard Batlle, Joan Camí i Dani Solsona. Rival de primera per estrenar l'any a casa. I a 2:15 tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Llinars del Vallès, Cornellà, Molins de Rei, Terrassa, Riells i Viabrea, Granollers, Capellada, Irrelia, Pinotó.
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Extra, extra, extra!
Heu de saber que si veu sortir el dia 31 i us acabeu de llevar, felicitats. Avui ja és dia 2 de gener.
Sí, senyor, i avui per art de màgia tot és més car.
Uah.
Han pujat els peatges, els taxis, els carburants, el gas, i si circuleu per Barcelona hi ha 17 nous radars, compte que posen multes.
Me'n vaig a dormir, vaig a fer un benet 16.
Sí.
Que vagi bé, que ja vagi despertareu bé, quan treguin els radars i es pugui viure bé.
Bé, i atenció a la notícia tràgica amb la que comencem aquest 2023. La nit de cap d'any no van sonar les campanades ni de Girona, ni de Boí.
Hòstia, quin drama, mare
meva. Sí que és un drama.
Com comencem tan malament l'any?
Bueno, escolteu-hi de la Shakira, que no en parleu?
Sí, ja en parlarem de...
Que no sabeu l'última.
Ara en parlarem,
cada
un moment.
Cada dia hi ha notícia, de la Shakira.
Sí, la
cada
genera,
dia,
Sí, sí. Ah, però abans hem de parlar de Ripoll.
Sí, sí, Ripoll. Ripoll és el segon apellido de la Shakira.
Sí, sí.
Es diu Shakira Mebarak Ripoll.
Sí, sí.
Es veu que tenia un avi català o alguna cosa així.
Sí, 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 tothom té un avi català. Sigui com sigui, no parlem de...
De la Shakira?
De la Shakira, sinó de Ripoll, perquè allà hi han detingut un home que ensenyava a fabricar armes i explosius casolans.
Bueno, escolta'm, unes armes casolanes...
Sí, un taller.
De quilòmetre zero, uns explosius fets a casa, explosius de proximitat...
Exacte, quin explosiu prefereixes? El de proximitat.
I s'ho fa ell, vull dir, ara ja no esteu a favor de l'artesania?
Home, no té... Bueno, no sé.
Ara ja no us sembla bé?
Sí, home, sí.
Se s'endreix de fang, sí?
Sí.
Però ets lluïs, no?
Home, hi ha un límit.
Qui reparteix el carnet d'artesà? Tu?
Aquí l'únic... Bon dia a tothom, eh? Bon dia!
Bon dia, Mohamed. La gent mitja dormida, eh?
No us he sentit. Bon dia, Catalunya!
Bon dia!
Aquesta és l'actitud.
Hi ha un que està més despert que la resta.
és la definició d'aquest país. Un, que sóc jo despert, i la resta de dir...
Bueno, a veure si m'hi ha alguna cosa.
Escolta una cosa.
Has sentit això de Ripoll, que han detingut aquest fabricant d'explosius casolans?
Sí, aquí l'única cosa important és que sabem que aquest fabricant d'explosius no era independentista.
I com ho saps, això?
Home, has sentit algun informatiu espanyol que obris amb aquesta notícia?
No.
Has vist alguna portada de diari espanyol que obri amb això?
No.
Ah, doncs ja està. Doncs 110% segur que aquest senyor que fabricava explosius no era INDP. És més, és possible que fos dels altres.
Sí. De fet, l'home penjava a YouTube tutorials explicant com preparar armes amb impressores 3D.
Sí.
I també hi afegia missatges racistes, antisemites...
No es podia saber!
Escolta'm una cosa.
No.
Resulta que ja no es pot fer un tutorial del YouTube
sí.
I salpebrar-ho amb comentaris per fer una mica més a més.
És que no són comentaris, és racisme.
Escolta, si el meu delicte és entretenir-me a l'hora que entretinc a la gent, senyorita, lléveme preso.
Sí.
En quin món vivim?
Bueno,
que ja no es pot fer ni un comentari antisemista. Entre col·legues.
Antisemita. En fi, de seguida saludarem Conrad Consum també perquè ens expliqui la llau de queixes que ha rebut avui. Primer dia laborable de l'any per culpa de tot això que dèiem que han pujat els preus de pràcticament
tot. A mi no em molesteu,
no.
Que jo encara estic païnt el dinar de Nadal.
Fa una setmana de Nadal, vull dir que...
Bueno, sí, però el caldo de l'escudella que vam fer a casa era tan potent, era espès.
D'espasa,
Pensa que només el podia tallar amb el ganivet de serreta del pa.
Hòstia.
Fixa't, jo el caldo me'l foto amb forquilla i ganivet,
Ah, sí?
El caldo espès d'aquell gelatinós.
Sí.
Escolteu, això de les pujades de preus no interessa a ningú.
Hòstia, doncs ens afecta a tothom, vull dir que...
Què collons, voleu saber què interessa a la gent?
Digui, què interessa
a
la gent?
Aneu a la web del Canal 324.
Sí, aviam.
Ara... I mira quina és la notícia més llegida pels catalans, que ja sempre fa un rànquing de les notícies més llegides, vas allà i saps el que interessa de debò a Catalunya.
I ara he d'anar al web del 324.
Al homepage.
Sí, de casa, a la pàgina d'inici.
Sí.
La notícia més llegida del 324 és... Com cauen els festius de 2023? Consulta el calendari laboral de l'any.
Això és el que més interessa, hòstia. És que ara us escolto. 7 milions i mig de catalans no poden estar equivocats.
No.
El primer dia de l'any, amb ressaca, amb aquell rotet amb gust de raïm i gintònic, i el primer que fas quan et lleves... A banda de...